Benvinguts de nou, teatreres i teatrers sabadellencs. Malgrat els núvols, les tempestes i el vent d'aquests dies, arriba el moment d'esvergir-se, arriba el moment de posar-se al dia de l'activitat teatral a la nostra ciutat i al mateix temps entretenir-se. Arriba el moment de l'amunt al taló. I qui fa pujar aquest taló radiofrònic és l'equip format per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Roviralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, el Francesc Asens i el nostre supertècnic, Roger Benet. I en el primer programa d'aquest mes de novembre us presentem els següents continguts.
Amunt al taló.
Un cop haguem repassat la cartellera teatral de la nostra ciutat, ben asseguts al costat de l'Eloi García a la platea indiscreta, farem dues entrevistes a les estrenes d'aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Primer, a la sala gran del Teatre del Sol, sobre Una família normal, i després al vestíbul del Teatre Sant Vicenç amb la lectura de La mà de Mico. Continuarem al Teatre del Sol per infiltrar-nos als assajos de l'altra obra que recuperen al Teatre del Sol, Figuretes de vidre, amb la Júlia i el Bernat. Després anirem de reestrena a l'obra de la joventut de la faràndula Rapunzel, la princesa perduda, amb l'Adrià, per captar les reaccions del públic a les representacions que han fet aquest cap de setmana passat a la secció Anem d'estrena. I continuarem d'estrena, però ara dins del nostre programa, amb una nova secció, una secció d'humor que ens proposen el Marc Pont i el Jan Daunis, l'Humertà del Teatre. Primer, espero que ens recordin què vol dir la paraula humertà. I acabarem, com sempre, amb l'Elvira Franc anant al Teatre Barcelona perquè ens comenti les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I amb tot plegat, donem per iniciat el programa d'avui, el número 123. De l'amunt, al taló.
La platea indiscreta.
I amb aquesta sintonia comencem el programa d'avui, el 123, amb l'Eloi. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume. Atrafegat?
Atrafegat, perquè portes molta feina, em sembla,
Molta feina,
portes
moltes coses i molts deures,
Molts deures. Doncs vinga, comencem.
No t'ho podràs fer tot, però vaja. Mira, per si encara no l'has vist de fora, vull dir, pots anar a veure Oliver, el noi de l'orfenat, encara fins l'1 de desembre al Teatre Sant Vicenç. I a més, aquest divendres i dissabte i el següent també...
Perdona, diumenge, diem els horaris, diumenge... Són diumenges a dos quarts de dotze i a la tarda a les 6.
I fan una lectura dematitzada també, que és La mà de Mico, aquest divendres i dissabte i el següent divendres i dissabte a les 10. Al Ciervo hi fan Bajarse al Moro, encara també el 9 i el 10 i el 16 i el 17, els dissabtes a les 10 i el diumenges a les 6. La faràndula encara els hi queda un cap de setmana de Rapunzel, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12 i també a les 6.
L'última oportunitat de veure Rapunzel, sí, perquè ja és la tercera temporada i ja s'acaben.
Al Sol hi fan La cantant calva, encara a la sala biblioteca, dissabtes a les 6 i a les 8, del 27 d'octubre al 22 de desembre. Una família normal és el que estrenen el dia 9 i fins l'1 de desembre, els dissabtes ho faran a 9:45 i els diumenges a 6:45 a la sala gran. I Figuretes de vidre també l'estrenen aquest cap de setmana, el dia 9 fins al 25 de desembre, i ho faran els dissabtes a 9:45 i els diumenges a 6:00 a la sala petita.
O sigui que gairebé que aquest cap de setmana l'Adrià que s'instal·li, que munti la tenda de campanya al Teatre del Sol per anar a totes les estrenes, exacte.
A la bàscula, si vol fer una mica d'airejar-se, aquest dissabte, i només aquest dissabte, a les 7 hi fan Sommeliers, és un espectacle musical, és una presentació musical. A l'alternativa hi fan L'Holando, el dissabte també a les 10 i el diumenge a les 7. I a l'Espai Foc Ventura, si et ve de gust una cosa més tranquil·leta, hi fan Lectura de poemes de Joan Brossa, això demà a 9:15. Més endavant tinc una miqueta més, mireu, tinc el Teatre Arlequí, i fan La rateta presumida, per teatre infantil. Són titelles, gairebé mai parlem de titelles, però tan macos que són. A la sala hi fan L'Odissea de la Tung Lala, també infantil. I al principal hi fan La reina de la bellesa, Linan, el diumenge 10 a les 6, només aquest diumenge.
el teatre principal, la Reina de Bellesa, que l'Elvira ens en va parlar la temporada passada. Eloi, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, carregat,
una agenda ben plena. Moltíssimes gràcies, ens trobem la setmana vinent.
Oh, i tant, vinga, fins una altra.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
A la Sala Gran del Teatre del Sol es torna a obrir aquesta temporada per allotjar a Una família normal, l'obra escrita per Marta Butxaca, que produeix la companyia Estrena Morena, interpretada per Sílvia Ricard, Jep Barceló, Carles Prat i Albert González. Una família normal ja es va poder veure puntualment a l'Estruc i al Festival Fresc, Fresc Festival, però ara queda programada amb temporada des d'aquest cap de setmana fins l'1 de desembre al Teatre del Sol. I perquè ens en puguin parlar, ens acompanyen al nostre estudi la directora de l'espectacle, l'Alba Collado. Bon vespre, Alba.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs?
Bé.
I un habitual del nostre programa, però en aquesta ocasió no ve com a director, sinó que ve com un dels intèrprets, l'Albert González. Bon vespre, Albert.
Hola, què tal?
Què tal, com estem?
Bé.
La companyia Estrena Morena continua representant comèdies, tot i que aquesta obra és una comèdia una mica relativa. Oi, Alba? En la web del Teatre del Sol posa que és una comèdia negra. No sé si el qualificatiu aquest de negre doncs és adient pel tema comèdia. Com es pot descriure una mica Una família normal?
Vale, doncs el primer cop que me la vaig llegir jo no li vaig veure gens de comèdia, no? Vaig veure com un drama i ho vaig enfocar tota la direcció des d'allà. Però sí que és veritat que la intenció de l'autora és que fos una comèdia. Era una obra que mai havia estat representada, per tant, la reacció del públic era inesperada, no?
O sigui, l'Estrena Morena és estrena total,
mundial,
també? O sigui,
l'Estrena
Morena
mundial
fa estrena d'Una família normal.
Sí. Llavors, clar, no sabíem com reaccionaria el públic i jo m'esperava que de comèdia en tingués poc, o sigui, que el públic no riuria gaire. Sí que hi ha moments puntuals que eren còmics, però eren moments puntuals. Però, en canvi, la reacció del públic va ser de riure's molt de la magnitud dels problemes, no, de la família. Llavors, jo crec que d'aquí l'autora li posa el terme comèdia negra i crec que al final ha acabat sent com una mena d'híbrid. No és ni un drama com jo l'havia plantejat, ni una comèdia negra com ella, sinó que és una barreja entre les dues, no? És un drama que té punts còmics.
Ja.
Jo així ho definiria.
Teatre Sant Vicente, teatre
Sant Vicente. I l'obra parla de relacions familiars, però com són en el cas doncs, d'aquesta família, les relacions entre els diferents membres de la família?
Doncs són una mica accidentades, no? La història tracta sobre la Joana, que és la protagonista, que té una infància molt tràgica per la desaparició de la mare, no? I tota l'acció dramàtica es basa en aquest fet i en com el seu pare, el Jaume, ha pogut gestionar la mort de la seva dona i també com el Toni, el seu germà, ha pogut doncs, viure dintre d'aquesta relació tensa. I tot tracta sobre això, per tant, els problemes familiars són un dels grans pilars de l'obra.
I la protagonista és que és la Joana, que interpreta la Sílvia Ricard, que sí, és l'única actriu de tot el repartiment. Com és aquest personatge de la Joana?
Doncs és un personatge que jo l'he volguda enfocar des d'una dona valenta, que té les idees clares, que té un objectiu, que és fer una família normal, i que ella lluita per aconseguir-ho, però clar, té un problema que és el seu passat i la culpa, no, sobre la mort de la mare, que això ja se sap des del principi de l'obra, per tant no faig spoilers. Llavors és un personatge que té, bueno, complexa, que té com molta ímpetu de viure, moltes ganes de formar una família, però alhora té tot el seu passat que el carrega a l'esquena i que li serà un impediment per aconseguir realment el que ella vol. I tota l'obra es basa en que ella intenta superar, no, aquests problemes que ha tingut.
O sigui, ella vol crear una família normal.
Exacte.
Que no és la que té.
Que no és la que té. O que no és la... O sigui, que podria ser la que té, però que no és.
Val. I Albert, en el teu cas, tu interpretes... Quin personatge interpretes?
El Toni, el germà de la Joana.
Val. I com es relaciona el Toni amb tota la resta de la família?
El Toni és un personatge que no ha acabat de superar tampoc mai la mort de la seva mare, i ha focalitzat aquesta ràbia cap a la seva germana. Ell sí que se l'estima, però també com el pare creu que és la culpable, no? I això ha fet que al llarg de la seva infància i joventut, i encara ara que ja és adult, li tingui com enveja, ràbia, no? Perquè al quedar-se aquesta família sense la figura de la mare i el pare haver-se de fer càrrec dels dos fills, des del punt de vista del Toni, ell creu que el pare va centrar tots els esforços familiars en estar més pendent de la filla, no? Que és la Joana, i això ell doncs ho demostra donant la nota que 2x3 és un personatge que vol cridar l'atenció, però perquè estiguin per ell. Segurament s'ha sentit poc estimat o poc atent per part del pare, i el que fa és cridar l'atenció.
Ja, estem parlant que hi ha el pare que deu interpretar el Jep, potser, sí? I hi ha un altre actor, que és el Carles. Quin personatge interpreta el Carles en aquesta història, Albert?
El Carles és el nou vingut de la família, és l'actual parella o relació sentimental de la Joana. Però, no és que sigui gaire benvingut, perquè hi ha un incident desencadenant que és el que provoca que després la trama avanci, que fa que el Toni ja i la resta de la família no el mirin a bons ulls.
I Albert, el teu personatge, el que interpretes tu, és potser més complex que el de la Joana, o és més simple? En el sentit de que té aquesta necessitat de cridar l'atenció...
Home, segurament per l'espectador i per l'autora deu ser més simple el Toni, però jo com a actor he de dir que és igual de complexa, perquè jo també m'he hagut de buscar totes les coses del passat per entendre el personatge del Toni, no? Llavors, per mi és molt complexa, igual que el de la Joana. El que passa que la Joana és la protagonista i és un personatge que està molt més desenvolupat, té moltes més capes segurament, però també perquè té moltes més escenes, molt més diàleg. Llavors, a simple vista potser diria que és més simple el meu, però vaja, jo com a actor m'he d'aprendre com que els dos són molt complexes.
Val. I l'autora juga també amb el temps, si no m'equivoco, en la història, no? No sé com ho fa, això de jugar amb el temps, d'anar endavant i endarrere en la història.
Clar,
I com ho utilitza, això, perquè li serveixi per explicar-li a l'espectador doncs, tota la història?
Clar, per mi la gran fortuna que té aquesta obra i el gran plaer de dirigir-la ha estat l'ús precisament del temps, perquè és una obra que no està endreçada cronològicament. Llavors, sí que hi ha un present, que és a partir de l'incident desencadenant que té com a protagonista la Joana i el Marc i el Toni també, per altra banda, però es va intercalant amb tot el passat dels personatges que anem descobrint poc a poc, tant el passat de la infància, que nosaltres l'hem plantejat com des de la posada en escena, com si fossin uns records dels personatges que s'obren com si fossin un àlbum de fotos, així ho hem intentat representar, i llavors hi ha un passat recent que és els primers anys de relació del Marc i la Joana com a parella. Llavors tenim aquestes tres temporalitats que es van intercalant i poc a poc anem descobrint tots la complexitat de la trama.
I això ho utilitza l'autora realment per fer perquè surtin cops amagats o sorpreses a l'espectador?
Exacte, tot el rato juga amb la ironia dramàtica, que és l'efecte que el públic sap una informació que els actors encara, que els personatges encara no saben, no? I llavors per això en part provoca el riure, perquè nosaltres sabem més que els personatges alhora que també va fent girs dramàtics, o sigui sorpreses inesperades al llarg de l'obra, perquè podem llegir escenes que hi han passat des de informacions noves. Llavors, clar, tot això enriqueix molt l'obra i és molt més interessant per posar-la en escena.
I a nivell de per transmetre tot aquest conflicte de les relacions entre la família, a nivell de muntatge, com està plasmat això en l'obra, en escenografia, vestuari? No sé si també s'arriba a transmetre d'alguna manera.
Sí, ha sigut complicat perquè no volíem fer una posada en escena a l'ús, no realista. Llavors hem intentat abocar un espai com més oníric, més mental, que representa la infància de la Joana. Llavors, no és una infància bonica, no?, perquè és bastant monocromàtica i el color més important és el negre, no?, i alhora els personatges també van vestits com si estiguessin en un funeral. Llavors, nosaltres ho hem volgut fer amb la voluntat de parlar d'això, de la mort i de la culpa de la Joana en la seva infància. Llavors, una cosa que sembla que sigui bonica, que és la infància, no?, per al nostre personatge no ho és. I així ho hem jugat a la posada en escena.
Molt bé. bé. I Albert, ara reestreneu el Teatre del Sol, però l'obra ja l'havíeu representat abans a l'Estruc. Com va ser la resposta del públic en aquell moment? I no sé si el fet d'haver-ho tingut així en stand-by us ha servit també una mica per reposar l'obra i ara reprendre-la amb algun element, diguem-ne, especial.
A nivell d'assajos, el que hem fet és repassar, bàsicament, perquè no hem canviat res. De fet, quan vam fer el bolo al Fresh Festival, ja també era un repàs, no? Va anar bé fer-ho a l'estiu, perquè ara no ha vingut tot tan de nou. Però sí que és veritat que ens ho prenem com una reestrena, perquè l'Estruc era el primer cop que teníem públic, per tant no sabíem per on sortiria la reacció de la gent. Al Fresh Festival anàvem amb els nervis de fer-ho a l'aire lliure i adaptar-nos a un espai poc teatral en aquest sentit. I ara el Teatre del Sol és com tornem a un teatre, no? I a més tindrem l'oportunitat, que s'agraeix, de fer-ho seguit, fer unes quantes funcions seguides, que això el que et permet és, a part de rodar l'obra, amb el personatge, doncs, trobar-li més matisos i
gaudir-ne més, també.
Sí, que és el que no hem fet fins ara. Hem tingut dues funcions puntuals i ja està.
Clar. I la Marta Butxaca, us ha vingut a veure, l'autora?
Sí, va
venir d'estrena. I quina opinió? Teniu opinió seva?
Bueno, era el primer cop que veia l'obra, llavors estava una mica com impactada, perquè ella se l'imaginava molt més còmica, crec, i es va quedar sorpresa de la duresa de les seves paraules. Però li va agradar molt la posada en escena i va estar molt, molt contenta de que es representés.
Molt bé, doncs escolteu, els nostres oients que vulguin conèixer aquesta Família Normal, una comèdia negra i d'una autora catalana contemporània, la Marta Butxaca, que no faltin a la platea de la Sala Gran del Teatre del Sol a partir d'aquest dissabte fins l'1 de desembre, els dissabtes a 9:45 de la nit i els diumenges a 7:15 de la tarda. Moltíssimes gràcies, Alba, moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres.
I molta merda amb aquestes representacions.
Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral a l'Amunt al Taló, de Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Teatre Sant Vicenç presenta La mà de Mico. Lectura dramatitzada, dirigida per Toni Ten. Quatre úniques representacions, els dies 8, 9 i 15 i 16 de novembre a les 22 hores. Venda d'entrades al mateix centre. Vine.
Aquesta falca tan sinistra, el Teatre Sant Vicenç s'ha volgut sumar a aquest gènere de por i terror que tant s'escau en l'època de la Castanyada i de Tots Sants, amb un conte especial, La mà de Mico, de Salvador Vilagarut. I ho presenten a partir d'aquest divendres en format cafè teatre i en format també lectura dramatitzada. I perquè ens en parlin una mica, hem demanat que vinguin a l'Amunt al Taló el director de l'obra, el Toni Ten. Bon vespre, Toni.
Bon vespre.
Què tal? Tot a punt?
Estamos en ello, allò que diu. Tu ja saps que quan estrenes el divendres, doncs el dilluns tots són corredisses.
I també ens acompanya l'Agustí González, que és un dels intèrprets d'aquesta lectura. Bon vespre, Agustí.
Bon vespre.
Què tal?
Molt bé, bé.
També preparat?
I tant,
has
amb ganes.
Has afinat la veu ben greu,
sí,
perquè,
sí,
perquè se digui també amb
I
el
tant,
conte.
I tant.
Toni, com va sorgir la idea de fer aquesta obra, aquesta Mà de Mico?
O sigui, jo fa molts anys que la volia fer, i quan dic molts, igual parlo de 25 o 30 anys, eh? I era perquè a mi em va captivar molt, la vaig veure per casualitat. Jo devia tenir, no sé, 15 o 16 anys, Ràdio Televisió Espanyola, doncs feien una sèrie que es deia Històries para no dormir, del Checho Ibáñez Serrador, i no sé per què la vaig veure, perquè en aquella sèrie hi sortien dos rombos, i la gent de l'època sabem que dos rombos volia dir...
Majors de 18, no? Em sembla que era, majors de 18 anys.
O 21.
Majors, 18 o 21, no sé. Sí,
exacte,
sí.
El teu pare podria dir, tenia la llicència per dir-te, nen, a dormir.
Sí.
Aleshores, no sé per què la vaig veure i em va impactar molt, molt, eh? I des d'aleshores sempre l'he anat explicant, sempre per tot arreu, Toni, explica'ns alguna de por, sobretot quan fèiem els sopars de Castanyada, i deia sempre, no, l'he de fer al centre, i al final l'hem fet ara. Hem trobat el lloc, que és el vestíbul, i amb el format adequat.
Que és fer molt de més proximitat, no? Suposo que també fa que el públic s'apropi més a la història i pugui arribar a captar més la intenció de por, no? Suposo?
Sí, perquè el gènere de terror realment s'ha de trobar l'espai adequat, perquè amb un escenari, amb una platea gran i un escenari gran, no acabes d'arribar a la gent. I la gent l'has de tenir molt proper perquè no es desconnecti ni un moment de l'obra, no?
I Toni, aquesta història que dius que fins i tot explicaves, has agafat el text en si de l'autor, de Salvador. Bé, l'autor, de fet, ell ja havia fet una adaptació a teatre, el Salvador Vilagarut. Hi has afegit alguna cosa més o has adaptat una mica el text?
Sí, perquè el fet d'explicar-la tantes vegades als amics i als fills dels meus amics, jo hi he anat incorporant coses que no hi són. I per això si algú potser es pot sorprendre, sobretot del final, que hi he posat collita meva, perquè m'he acostumat tant a explicar-la que ara se'm faria estrany que no acabés d'aquesta manera, i detalls que passen al mig de l'obra.
Per tant, hi ha una petita modificació del final.
I pel mig van passant sobretot diàlegs, també, sí.
I el, no sé si ens pots explicar una miqueta la història inicial de la mà de Mico.
Em fa por sense que se m'escapi algun detall, No. Bé, és una família humil que viuen a les afores de Londres, així en un bosquet, i de tant en tant els ve veure un vell amic que tenen, que és un antic soldat que havia estat lluitant a la Índia. I sempre els hi explica batalletes, no? I un dia, surt el tema d'una petita mà de mico que ell sempre porta a la butxaca, i a partir d'aquí ja no m'atreveixo a explicar més, no? Perquè aquesta mà, resulta que tindrà poders, que primer fa molta gràcia, tothom se n'en riu, i al final acaben,
ja ho veurem, que vinguin els espectadors. Agustí, sí. I en el teu cas el interpretes el narrador. I com és aquest narrador? També és un narrador que participa una mica de la història, o en canvi és un narrador més neutre?
No, aquest personatge és, com deia el Toni, que ha fet unes aquestes modificacions, i ha posat aquest personatge que no existeix al principi, no? Perquè es va fer en format obra de teatre. Aquest narrador no fa ni més ni menys que posar el públic en situació, en el lloc, en el que està passant, i fa de connexió entre el que li passa a aquesta família i el públic. Diguéssim, és l'única connexió, diguéssim, que hi ha, no? I, més que res, això posa en situació, diguéssim, el que està passant. Perquè el públic vagi prenent consciència o sigui, anar-lo posant en situació del que està passant i explicar, amb quin ambient estan, que la casa que hi ha, què passa...
Però això vol dir que si el posa en situació, suposo que no deu ser explicar-ho d'una manera neutra, sinó també deu ser anar recreant una mica les situacions concretament per anar creant aquesta sensació de por, suposo, no?
No, molt neutre. Molt neutre perquè els que han de fer el que hagin de fer són els actors. O sigui, el narrador, diguéssim, es manté, diguéssim, amb informació. Va donant informació del que està passant, res més. Això, sota el Toni em va dir, sobretot, Agustí, molt neutre. Que això no vol dir que hi hagi algun moment que pugui un palet, però sempre molt neutre.
I quins són els personatges quins actors interpreten els personatges d'aquesta història, Agustí?
Bé, hi ha el Joan Fargas, que és el Joan, que és el pare de família, la Núria Martínez, que és la mare, el matrimoni, llavors l'Oriol Rifé, que és el fill, el Carles Tricuera, que és el que el Toni comentava, que és aquest militar que havia estat a la Índia, i llavors... hi ha el Toni Molner, que fa un personatge que no dic què fa, perquè és...
Fa un altre personatge.
Fa un altre personatge. Apareix... Bon, ja explicaríem masses coses.
Molt bé, i per transmetre aquest sentiment de por, de terror, parlàvem d'això, de la mateixa història ja de per si, té prou de força com per transmetre-ho, però no sé, Toni, si heu incorporat alguns elements més que puguin ajudar a crear aquesta sensació.
A veure, el que farem és una lectura dramatitzada on hi passen coses. Això vol dir que no és senzillament quatre persones que surten allà amb el faristol a llegir, sinó que hi ha llums, hi ha efectes sonors, hi ha música també, en aquest cas original, i que ajuden a acabar de donar l'ambient. I penso que l'espai també on t'ho farem és prou interessant.
Parles de música original,
sí,
que has creat expressament.
Sí, m'estreno com a compositor de música de terror. Sí, sí.
Que deu ser, potser, d'aquesta, sí, falca, sí, que hem sentit, deu ser aquesta també, música inicial, també.
La, sí, la música que hi ha sota la falca, exceptuant una cançó que he volgut agafar, que tampoc vull dir quina és, perquè és prou coneguda, que en un moment determinat sona, perquè penso que aquesta cançó ens ajudava molt, que és una obra clàssica, però la resta sí, m'estreno.
I ha sigut molt difícil agafar música d'aquest tipus o crear música d'aquesta?
Bueno, és la falta d'hàbit de fer-ho, però bueno, és posar-se en situació i fer tocar el cello és una cosa que normalment doncs, potser no ho fas en una altra situació. No,
no sé si en el moment que heu fet la lectura us heu trobat que realment us posava els pèls de punta o teníeu una mica de la sensació aquesta de por.
Doncs la veritat és que hi ha hagut moments que sí, vull dir, jo, a mi particularment hi ha dos moments que, tot i doncs, saber què passa i tot plegat, bueno, potser doncs, ajudat doncs, amb les músiques doncs, que ha fet el Toni, se'm posa la pell de gallina. Mm-hmm. Per la situació, potser ja no diem si por o no por, però dius, m'afecta, doncs espero doncs, que el públic li afecti encara més perquè serà sorpresa.
Mm-hmm. I Toni, tu a nivell teatral has dirigit molts tipus de muntatges, des de musicals a obres més de text. El gènere aquest del terror, què et sembla? Vull dir, t'hi trobes molt estrany o t'hi sents a gust?
Molt a gust, m'ha agradat molt, l'experiència molt bona. I sobretot perquè veus els actors que han cregut en el projecte i quan tu tens els teus actors i veus com de la manera que s'hi aboquen, doncs home, això et fa encara anar a assajar encara amb més il·lusió. No? Molt content, eh? Molt content. I pensa que és una obra que és important dir-ho, que només dura 40 minuts i que són 40 minuts doncs, que passen moltes coses, no? Que de seguida la que portes ja 10 minuts ja quedes atrapat. Ja no vols marxar d'allà sense saber com acaba.
Doncs escolteu, els nostres oients que vulguin sobretot això, gaudir d'aquesta experiència terrorífica, no?, en aquestes dates especials, amb tots aquests elements que parlàvem, no només doncs, la lectura d'aquesta història, sinó doncs, molts més elements, no es poden perdre les representacions que es faran al Teatre Sant Vicenç, com deia la Falca, els divendres i dissabtes, 8, 9, 15 i 16 de novembre, a les 10 de la nit, i les entrades es poden aconseguir al bar del Teatre Sant Vicenç, i a més, l'entrada inclou una consumició, que això també doncs, m'acompanya. Toni, moltíssimes gràcies. Agustí, moltes gràcies per venir. Molt èxit amb aquesta mà de mico, que jo crec que pel que expliqueu segur que en tindrà. I això, molta, molta merda amb la mà de mico.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Hem parlat d'una obra del Teatre del Sol, d'una de les estrenes del Teatre del Sol, que és la família, Una família normal, i ara anem a veure l'altra estrena del Teatre del Sol, que és Figuretes de vidre, i s'han infiltrat en els assajos la Júlia i el Bernat. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre. Doncs molt bé, aquesta setmana ens hem infiltrat a Figuretes de vidre al Teatre del Sol, i de veritat que ens va sortir molt material. De veritat, vam tenir unes llargues converses i té pinta de ser una obra molt, molt divertida i no us la podeu perdre. I aquesta setmana tenim l'infiltrat de l'infiltrat. I com a periodista, ens...
No soc periodista. No soc periodista.
Bueno, treballes a la primera hora.
Sí.
Doncs jo, com a oient de la primera hora de RAC 105, pensava que Jordi Ramoneda és periodista. Doncs no, és escriptor i guionista de la primera hora. Bueno, va ser un error.
Doncs això el tenim a la primera hora i també actuant al Teatre del Sol.
Sí.
I a més, l'Elvira ens va parlar que hi ha escrit una obra de teatre i tot, també. Un dramaturg d'una obra sobre... que parlava de Luis Figo. Però vinga, escoltem, deixem estar tot això, escoltem aquest infiltrat. Endavant, som-hi.
Doncs ens trobem al Teatre del Sol, que estan assajant Figuretes de vidre. I com et dius?
Jordi Ramoneda.
Quin paper representes?
Jo faig el personatge de Jim O'Connor, que és el personatge nouvingut, arribaré a la meitat de l'obra. És un personatge que han estat esperant per unes circumstàncies que no acabaré de dir i que crec que la presència d'aquesta persona nova en la família Winfield trasbalsa una mica la seva vida, el seu decurs. I és un personatge que m'agrada molt perquè amb molt poca cosa amb poca presència de l'obra, no tots els minuts de l'obra estic en escena, però es fan moure molt les coses, faig desencallar petits traumes o grans traumes i problemes familiars que el pobre Jim... Que el pobre Jim, el personatge, ni s'esperava, ni volia, ni desitjava per res del món crear-los.
I ens podries explicar algun... Ens podries fer una mica d'espoiler o prefereixes que vinguin directament? Vindran? Així, algú que els hi puguis recomanar?
Prefereixo que vinguin, però jo... Espoilers no en farem. El que podem fer és explicar que Figuretes de Vidre és la història de la família Winfield, on tenen l'esperança de poder casar una de les seves filles, que és la... Hosta, ara queda fatal. Laura. que és la Laura Winfield, que és una persona que té uns certs problemes per relacionar-se amb el món, i tenen l'esperança de fer-ho mitjançant l'ajuda del seu germà, d'en Tom, i sota la visió de la mare, que és una visió potser que és una mica conservadora, la mare, oi? Podríem dir-ho així. I tenen l'esperança de fer-ho i ho intentaran fer. I el que passa a Figuretes de Vidre és el resultat d'aquesta intenció.
Doncs ens hem trobat amb la Montse Martínez, també al mig de l'assaig. Montse, com estem?
Hola, molt bé, molt bé. Aquí assajant.
La mare, sí, de Figuretes de Vidre, sí, el clàssic de Tennessee Williams. Sí. Què et sembla, tu?
Uai, és un carmelo per qualsevol actriu, és un carmel, perquè a més és una dona... com te diria, molt de peus a terra, perquè té una situació terrible, però també vola molt amb la fantasia. Hi ha moments que no sap ben bé on tens una cosa, on tens l'altra, no? I amb dos fills, i amb una situació, i tot això fa que ella sigui una persona molt potent i un paper preciós, perquè pots, com a actriu, pots fer moltes coses. Vull dir, no sé, jo crec que l'estaria fent d'aquí 3 anys i encara estaria traient coses i moments i situacions, no? Perquè cada... és molt ric, no? Llavors, el que podré dir, això és molt ric i és un plaer fer-lo, sí.
És una obra que, si no m'equivoco, és dels anys 50, 60, i tant el vocabulari com els temes són bastant d'aquella època, tot i que n'hi ha que persisteixen. En què t'has agafat per crear el teu personatge?
Sí, està una mica més enrere, està situada als anys 30. Ella, sí, perquè ella inclús la seva joventut l'ha passat doncs, com aquelles americanes d'Amèrica del Sud, amb criats, bueno, ella de fet em fa referència a tot això, no? Anar de menys, que és lo terrible, no? Amb què m'has preguntat? Amb
sí,
què?
Amb què t'has agafat, què bueno, has utilitzat?
Vale. Mira, jo vaig com dividir una mica, no? Perquè com que dona per tant, vaig com dividir una mica, no? Com a mare, perquè realment el que a mi em descriu és que sóc la mare de l'obra, no? Això és el referent més important, no? Primer vaig agafar aquest punt, no? Jo sempre necessito, sempre, conèixer el paper i el defendré, encara que sigui l'assassina més terrible, jo el necessito defendre, li necessito creure-me. I llavors el de mare, jo sóc mare, llavors... El primer que vaig agafar va ser per aquí, no? A veure, aquesta dona, tenint aquests dos fills amb aquests problemes concrets, amb aquesta situació concreta, bueno, és que també me n'he adonat, que de vegades ho parlem, que no és tan diferent del que em sentiria ara, no? Perquè una mare, per sobre de tot, i per dolenta que sembli, al final tots volem que els nens estiguin bé, que no els falti res, no? Aquesta mena d'angoixa quan veus que les coses no van, que no van per el bon camí, que no... Saps? Tota aquesta angoixa, la mare la pateix dels 40, dels 50, dels 80, dels 90, vull dir que... I aquí em vaig agafar primer. I quan això ho tens clar, llavors sí que has d'entrar una mica a deixar la mare a part i treballar-te a la persona com ella ve, d'on ve, com ha viscut la seva joventut, com ha estat, semblava que tot havia de ser de color rosa...
Com et dius?
Soc la Jessica Martín.
I quin bebé representes?
La Laura Winfield.
I què els hi diries perquè vinguessin a veure l'obra la gent?
Doncs mira, els hi diria el que m'han dit els amics i familiars i persones que han vingut a veure l'obra, que s'ho passen molt bé, que es passa molt ràpid i que entres molt ràpid a la història i que realment, tot i ser una història que podríem considerar antiga, realment els problemes que afronta són els mateixos problemes de la història i de la vida que encara tenim ara. Llavors que és molt fàcil aconseguir connectar amb aquesta sensibilitat i que a més aquesta sala, la Sala Petita del Sol, que és una sala fantàstica, amb una proximitat amb l'actor increïble. És gairebé com si estiguessis al menjador de la casa com a espectador també, vivint amb aquesta família i sentint a flor de pell totes les emocions. Llavors els diria que vinguin a emocionar-se que vinguin a viure una experiència i a gaudir d'aquesta gran obra de teatre.
Doncs moltes gràcies.
Amunt al taló. Anem d'estrena.
Continuem el programa anant de reestrena al Teatre Municipal per veure l'obra de la joventut de la faràndula Rapunzel, la princesa perduda. L'Adrià García hi ha anat i hi ha recollit l'opinió del públic. Escoltem-ho.
Molt bona nit. Avui hem anat a veure Rapunzel al Teatre de la joventut de la faràndula. Aquesta obra ja és el tercer cop que es representa i per tant serà l'últim que la podreu veure, així que no us la perdeu. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant. Bones, què us ha semblat l'obra?
Genial, és molt bonica.
Espectacular.
Molt xula.
Ah, bé, molt bé.
Bé, molt bé, m'agrada, molt bé.
És el primer cop que la vens a veure?
Jo no havia vingut mai, o sigui, jo no havia vingut mai i la veritat és que m'ha sorprès, m'agrada bastant, sí, sí.
No, és el segon cop.
Què t'ha semblat? Has vist canvis?
Bueno, no sé, no.
Bueno, he vist alguns actors que havien canviat, però bé, en general més o menys igual, sí, igual de bé.
I com heu vist l'escenografia i la posada en escena dels actors en general?
Bé, bueno, bé, ens ha agradat.
Sí, bastant bé, a nivell quasi professional, molt bé, molt bé.
Què és el que més us ha agradat?
Tot. Todo.
Com canten, com actuen, en general tota l'obra està força bé.
Todo, todo, és perfecta.
Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra, per convèncer-los?
Que se animen, que merece la pena.
Que no se la poden perdre, si volen veure una bona obra, els hi recomanem 100%.
Un 100% recomanable.
Sí, sí, que s'animin a venir, que és molt xula i és per totes les edats. Als nens els agradarà molt, però als pares també, les músiques estan molt bé, també els agradarà. Sí, igual, és un espectacle infantil que per tota la família que està prou bé.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Estic amb el Genís, la Clara, el Didac, Guillem i la Berta, que són actors i actrius de Rapunzel. Què sigui per vosaltres participar durant aquests 3 anys en aquesta obra?
Home, hem fet bastant de família amb tot l'equip i ha estat molt guai en els assajos i tant, veure com els nens gaudeixen de l'obra i molt guai tot.
Sí, sí, bueno, això que hem fet com molt de família amb l'equip, ha estat molt bé.
Ha sigut superinteressant també perquè era la primera obra de la faràndula que fèiem, molts dels que estem aquí, ha sigut superguai.
Jo personalment ja havia sortit també a Ratatouille i m'agrada molt en plan sortir a l'escenari i veure la cara dels nens que estan com flipant, no sé, és com que m'omple.
Bé, sí, jo crec que el millor és quan els nens et veuen i diuen aquell és el que ha sortit, no sé què, jo crec que això és el millor, veure l'alegria dels nens de que els fem feliços amb els nens.
Expliqueu-nos una mica els vostres personatges, quins són?
Jo i el Didac som mini gims i el que fem és... Som com les miniatures del Jim, que és el príncep de Rapunzel, com el marit de la Rapunzel.
Nosaltres som nens del poble, que bueno, realment fem de cos de ball, per fer una mica més amenes les escenes del poble, tal, no sé què. Bueno, doncs ens ho passem bé dalt de l'escenari i és divertit.
Normalment el que fem és animar les cançons, som com a, quan sortim nosaltres ja se sap que vindrà una coreografia, jo també dic unes quantes frases, però és això, és com animar i donar com a més volum, això.
Vull agrair a la Montse Argemí, que és qui ha fet les còrios, fa molt bé.
Del Buts.
Veig que els vestuaris, cada any heu portat els mateixos,
sí.
Heu tingut problemes en créixer i us els han hagut d'arreglar?
Sí, sí. Hi ha un dia que proves vestuari, et medeixen i te'l fan més llarg o més petit.
Mira, jo tinc, no ho veureu, però tinc com, m'han picat més tela. Sí.
La primera o la segona temporada me'l van haver d'allargar perquè vaig créixer, però la segona o la tercera, com que no hi ha ni un any, hi ha pocs mesos, però no cal.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Només els diré, bueno, queda només un cap de setmana i que potser ja l'heu vist això, però és l'últim cop que la veureu, si no la tornarem a fer mai més i a part que et faria molta il·lusió que vinguessis, vosaltres disfrutareu i us ho tornareu a passar bé, o sigui, no serà repetitiva.
No, jo crec que, a part de que si s'ho perden, jo crec que és com que al final diràs, hòstia, per què no he anat? Perquè val molt la pena, més l'escenari, la torre, no sé, a mi m'agrada molt. A mi m'ha passat algun cop de saltar-me un espectacle d'aquests i és com a la segona temporada anar-lo a veure, perquè si no et sents que t'has perdut una cosa molt important.
Jo diré que hi ha gent nova ara i que el vinguin a veure per les noves circumvolacions i que s'ho passarà molt bé.
Bueno, aquí és un espectacle que val molt la pena i és molt divertit de veure i que no us el perdeu.
Veniu a veure Rapunzel a la joventut de la paràndula.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat.
I ara s'estrenen en el nostre programa el Marc Pont i el Jan Daunis amb una nova secció d'humor, l'Humertà del Teatre. Espero que primer de tot ens expliquin què vol dir aquesta paraula, humertà. Escoltem-ho.
L'Humertà del Teatre.
Bona nit! Bona nit a tothom!
Benvinguts a l'Humertà del Teatre!
L'Humertà del Teatre!
Sí, Humertà, sí, hi ha hagut una petita modificació en el nom. Sí, bueno, expliquem una mica d'on ve aquest nom, no? Primer de tot,
Humertà? Què és l'Humertà?
Humertà, Humertà, bueno, allò que diuen, no? De la llei del silenci, allò que estava en les màfies italianes, no?
Les Carlopini, els del Padrino,
tots aquests. No, allò que si explicaves alguna cosa et fotien un tret al cap.
Pa, doncs aquí ho farem.
Aquí també, aquí podem dir el que sigui, però si ho explicava fora, al carrer.
Pam.
Sí, senyor. I aquest poderío espanyol, que ens ha sortit amb el Humertà, no?
Humertà.
Ens ve del nostre jefe, sí. No, és que li van proposar el nom.
Sí.
I ho va escriure Mac.
Ja.
En realitat és sense H, però bueno, doncs ens ha agradat aquesta modificació.
Passa res,
aquesta modificació,
passa res,
i ja està.
Ens agrada,
sí,
ens agrada.
No, ens va agradar.
Tirarem per aquí.
Humertà del Teatre, tu, home. Sí, senyor. Bueno, doncs va, comencem ja.
Començarem, no?
Primer de tot, ens presentem o...? Sí.
Ens presentem.
No? Va, aquest, el de la veu que està parlant ara, sóc jo, Jan. Em dic Jan. I aquí tenim el meu company, Marcon.
Marcon. Sí, Marcon, escriure amb una T, mai amb una S, des de la Ràdio Sabadell. Amb el meu company Jan presentant Humertà.
Molt bé, doncs comencem, doncs va, pel principi, no?
Comencem parlant des del principi.
Sí.
Cagada.
Per què cagada?
Oh, cagada perquè si no cagaves t'havies d'aguantar 2 hores i mitja, que és el que durava la gala estar. Val, com ho farem?
Sí, explica, va, Pont, com anirà el programa d'avui, va.
El programa d'avui, per començar, l'englobarem a dintre d'un capítol. I aquest capítol estarà dividit en franges temporals. Per dir-ho d'alguna manera, començarem parlant del passat, del present i del futur de qualsevol obra teatral que es faci aquí a Sabadell.
Correcte, i el capítol es dirà...
Cagada.
Fot-li canya.
Comencem des del principi.
Cagada.
Cagada?
Sí, cagada, cagada. Cagada, perquè si no anaves... si no cagaves, t'havies d'aguantar 2 hores i mitja, que és el que durava la gala estar.
Entenc, doncs, que començarem per la gala estar, evidentment. Clar, perquè va ser el primer que es va fer, però...
Cagada! Sí, sí. Sí, sí, sí.
Cagada, perquè no va ser la primera mostra teatral que es va fer de la temporada.
Tens raó. El juliol vam tenir el Fresh Festival, entre altres coses...
I la gent que va estar preparant aquesta gala van estar des del juny pensant en teatre.
Clar, clar, no, està clar. És veritat, perquè... Per què comencem la temporada teatral al setembre si ja és final d'any?
Perquè anem com els col·les.
Vale. Clar, està molt clar.
Gala Star! I així es va crear la Gala Star.
Un bon aplaudiment, sisplau. Molt bé, sí, senyor.
I amb aquest nom de singlot, Glastar, ara fa 5 anys que els teatres de Sabadell es van decidir ajuntar per presentar les seves obres de temporada.
Creant així la Gala Star. Enguany ja fa uns quants mesos que es va fer, però...
Cagada.
Bon.
Cagada perquè em vaig adonar que a Sabadell es consumeix molta droga.
Bon, tens raó.
Els musicals!
Ja els musicals!
A la gala està d'unes 12 o 13 representacions, només dues d'elles van fer referència a obres de text.
Oh, quina cagada, tio. Fins i tot els presentadors feien un musical per presentar musicals.
A partir d'això, llancem una pregunta a les xarxes socials. Ja sabeu que estem a Instagram, Humertà del Teatre, tot junt. I la pregunta és, us agradarien més obres de text a Sabadell?
Bé, també cal comentar que, a part d'aquest petit detallet, vam notar que hi havia pocs elements salvàtics per allà, no?
Sí, sí.
I no, bueno, com que ho dirigia el Carles Campoy, ens va estranyar una mica,
sí,
no?
Sí, no sé, tenint en compte obres com...
Rateta, que es comprava l'esqueleta, que sortia un mico, un una mico, liana... Sí.
Una rata i un mico, sí.
Sí, sí, sí. El llibre de la selva, una selva.
No, sí, ja ho diuen, no?
I Tarzà,
Sí.
Està clar, no?
Està clar,
molt clar.
Clar.
I
fins aquí la Galata.
Molt bé. Vinga, tu. Doncs passem a la segona subsecció, no?
Parlarem de... Quedem!
Sí, quedem. Sí, molt bé. Senyors i senyores oients, per garantir... Ara ho diem. Ens han obligat a introduir el castellà en el programa. És igual, sí, ja ho sabeu com estan les coses. Así es, pues, ¿cómo comenzamos la siguiente sección?
Quedemos.
Cagada.
Ay, perdone usted. El nombre original es Quedem.
Sí, señor. Bien, estamos delante de una de las mayores sagas del Teatro del Sol de Sabadell. Se trata de la segunda entrega de Quedem. Esta vez protagonizada por el género femenino.
Los actores y actrices seleccionados por la gracia de Dios cantan jotas y zarzuelas al ritmo de la pianola moderna conocida como piano.
Una de las mujeres que protagoniza esta entrega recibe la bendición de Dios al quedarse embarazada. El absurdo conflicto entre un posible aborto o no nos llena a todos de sentimientos paganos.
Sí, per si no us en havíeu adonat, era broma.
Sí. Va tenir... No, la veritat és que va tenir una molt bona resposta, tant la primera com la segona. De fet, van inaugurar una nova manera de quedar,
Quedem! Exacte.
Sí, molt bé.
Oliver
Twist, ostres, tu! Vinga, va, sí, és veritat. Anem a prou de parlar del passat, i parlem dels presents.
Sí. Creia que ja no te'n recordaria. Sí. Si hem de parlar de presents, sí, m'han regalat avui un ordinador nou i uns auriculars i unes boles...
Present, Marc, present, present. Obres que s'estan fent ara a la nostra ciutat, ara, a Sabadell, sí. El programa...
Cagada, si creus que s'haurà gravat lo dels regals?
Sí.
Tot?
Sí.
I lo de les boles?
Sí.
Cagada.
Oliver! Ara farà prop de dues setmanes i de la que tenim moltes coses a parlar,
Sí?
Sí.
Ah, no, clar. Hi ha moltíssima gent a dalt de l'escenari i, per tant, hem de parlar de moltes persones en concret i tal.
Exacte.
Sí, clar, perquè l'obra vols que et digui.
Matt, no.
Bueno, a no sé que parlem del fum o de...
Prou, Marc, que ets del Sambi, hòstia. I no, si tens raó, el fum... Home, el fum que vèiem... Hem vist un gran canvi amb el fum, Perquè si no sé si ho heu notat, però... És la primera vegada en el Sant Vicenç que mentre es fiquen fum pots veure la cara dels actors. Sí o no?
Sí.
És veritat, eh?
Sí, ja ho deia, el fum era lo guai, sí.
Sí. Mm. Molt bé.
Bajarse, Álvaro! Seguim amb la secció d'obres del present, ara amb una del Ciervo Teatre.
Agost!
Jan, cal que digui cagada un altre cop?
Cómeme el mono!
No, pásame el porno.
No, llévame al moro!
Bajarse al moro!
Bajarse al moro.
Aquest.
Sí, van estrenar el dia 2 de novembre, Ara fa poquet.
Sí.
I és la primera obra del Ciervo que no surt sexe.
Cagada.
Ai, sí que surt sexe, però drogues no!
Jan, calla. Sí, és que hi ha sexe i també drogues.
La crítica, però, és molt bona, Així que ja saben, aneu a veure aquesta obra.
No us deixarà indiferents.
Segur que no.
Rapunzel!
Sí, Rapunzel. I ja passem, no?, a la secció del futur, és així?
Sí, parlem del futur.
Sí, futur,
parlem,
vinga, va.
En futur.
Toca la faràndula, va. Ciervo, Sant Vicenç...
Vinga, va.
Rapunzel, futur. Sí. Rapunzel, futur.
Jan, acabo de veure que es va estrenar el 2 de novembre, també. Sí,
joder. Va. Això va més ràpid que els iPhones, tio.
Sí. Tanquen els ulls, eh? Ja tens els l'11 aquí davant,
I ens hem implantat tots els musicals.
Si te vols un 11, tens l'11,
sí,
no? Prou.
Sí. Prou, va,
bé,
vinga.
Com deia Einstein, el temps és relatiu. Així que el futur, present, passat, és igual. Rapunzel, la primera obra de princeses de la faràndula.
És supercagada.
Sí. No, però, per cert, escolta'm, parlen de Rapunzel de Disney o l'original?
L'original, no?
L'original? Parlen... La dels cabells, que té els seus fills, que es mor...
Sí, no? Sí. La que es queda embarassada...
Sí.
No?
No.
Ah, no?
No, ens remuntem enrere. Parlen de la de Disney, una Rapunzel que veiem
sí,
plena d'un musical i d'un ambient superagradable. Però cal tenir en compte...
Què cal tenir en compte, Marc?
La primera escriptura de Rapunzel era dels germans Grimm.
Explica.
Espectacular, aquí
un balat.
Per començar, la Rapunzel va néixer a Deutschland, Alemanya.
Hòstia.
Sí. I es diu Rapunzel per culpa d'una planta a la que els seus pares van vendre a causa de la filla.
I com es deia aquesta planta, Rapunzel?
Roy Ponce, Rapunzel, clar està, clar està.
Marc Ponce, mira com tu.
Exacte.
Rapunzel et van vendre.
No sé.
Bé, és igual,
perdona. Ja està. Amb això...
Bueno, doncs amb això finalitzem la secció del futur. Futur present, molt, molt present.
Passat.
Sí, realment passat.
Ja, ens hem passat.
Sí, ens hem passat. Bueno, doncs, i fins aquí el programa d'avui.
El programa d'avui! Roberta!
Roberta! Amb aquesta jota, sisplau, eh? Una mica de poderia espanyol, eh?
Roberta!
S'està posant molt de moda, aquest. Roberta!
Sobretot, recordeu que el que es parla aquí s'ha de quedar sempre aquí.
Sempre. La llei del silenci i és en aquest programa superestricte, vale?
I és a Itàlia i és a les xarxes socials que ens podeu seguir, com hem dit. Sisplau,
seguiu-nos. D'acord, que farem preguntes, farem una mica de streaming i ja està,
i
no?
Res més.
Sí?
Acomiadant així aquesta cagada de programa.
Sí, senyor, capítol 1, cagada.
Ens despedim, jo, Marc Pont.
Jo, Jan Daunis.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira,
bon
què
vespre,
tal?
Bon vespre, bon vespre, Jaume.
Com ho portem, això? Molta feina, has anat a veure moltíssimes obres?
Moltes obres, com sempre, i n'hi ha de tots colors.
I què ens portes avui, doncs?
Avui us porto dues propostes. Una que ja la van acabar, però us en vull parlar perquè com que faran gira segurament i poder-la tornar a fer, i una altra que encara l'estan fent. La primera, Accions de resistència, de la Susana Barranco, seguint un text de Marta Galán, produïda i interpretada per la mateixa Susana Barranco. Susana Barranco és directora d'escena i cinema, actriu, gestora cultural i productora de diverses companyies, tant sigui de cinema, teatre per adults i per infants. Moltes coses.
Déu-n'hi-do.
Moltes. L'obra és una performance que parla d'una societat futura, es centra l'any 2054 i critica la societat actual i el que pot passar si seguim sotmesos en aquest sistema econòmic i la mancança del sistema del sentit humà. Ho fa a través de quatre accions de resistència, tal com diu el títol. Parir, caminar, no produir i morir. Unes resistències que no faran canviar el món, però sí que serveixen per denunciar i, d'alguna manera, combatre totes les irregularitats actuals. L'actriu es filma mentre es parla ella mateixa, talla troncs a terra, tira a terra l'escenari i projecta uns vídeos que va gravar entrevistant a diverses persones. Christian Mira l'acompanya en uns sons de bateria, moltes vegades bruscos, i d'altres suaument, com a música de fons. Reconec que s'ha de ser molt valenta i tenir molta seguretat en ella mateixa per representar un espectacle, ser l'única responsable de tot, tant de direcció, de tot, és ella, sola. Mm-hmm. Fent un monòleg amb frases molt boniques, però difícil de seguir i amb tot el seu contingut. Personalment, he de dir que, tot i que sabia el que volia expressar a l'espectacle, no vaig seguir en cap moment la forma i maneres de dir-ho. El que des d'un començament em va delectar i em va engrescar es va anar fent pesat i repetitiu. Tot i reconeixent la part interpretativa i el valor que té la Susana Barranco, em vaig avorrir. Avorrir molt. A diferència d'altres espectadors, potser més intel·lectuals que jo, que al final van aplaudir força. No sempre una obra arriba a tothom de la mateixa intensitat, ni tampoc pot agradar a tothom, ni sempre que un va a teatre, li agrada tot. I aquesta vegada vaig punxar de veritat.
Vaja, bé. És això que dius, que passa, que pot passar.
Vull dir, clar,
que
no sempre t'ha d'agradar tot.
Exacte. Quin teatre ho feien?
Això ho feien a La Seca,
a
l'Espai Brossa.
Molt bé.
Seguim amb una altra.
Seguim.
Una mica més engrescadora, per menys, i la faran molt temps, la faran fins a mitjans de desembre, vol dir que val la pena tenir-la en compte. La Dona dels 600, de Pere Riera. El Teatre Goya, comèdia amb força fons, però comèdia, eh? I amb uns retocs que molts podem compartir, com diu el títol, dels 600, eh? El seu nom el seu autor és també el director d'aquesta posada en escena, que protagonitzen l'Àngels Gunyalons, molt coneguts tots, l'Àngels Gunyalons, la Mercè Sampietro, la Rosa Vila, el Pep Planas i el Jordi Benacolotxa. Aquest últim representa un home d'avançada edat que fa poc que es va quedar viudo. Viu sol. A més, els metges li han prohibit menjar alguns aliments que més li agraden. Les seves filles no poden estar gaire per ell. Una és una metgessa de Metges Sense Fronteres i sempre està molt ocupada o és fora de viatge. L'altra filla té molts problemes conjugals. Quan un dia una d'elles torna a casa a veure el seu pare, es troba amb la sorpresa que al mig del menjador hi ha muntat un 600. Autèntic, eh? Aquest és l'argument que marca tota uns altres temes més profuns, tractats en forma de comèdia, però també més dramàtica, eh? Pere Riera fa reflexionar sobre les relacions familiars, l'acceptació de com són els altres i la pèrdua de les persones estimades, la parella o els pares en aquest cas. La nostàlgia i el buit que es poden deixar les persones que ens han omplert la vida i que mai se'n van. Un toc de nostàlgia i també un toc d'humor i de records, i que la majoria dels que ja tenim una edat, segurament que el nostre cotxe segurament va ser el primer, el nostre cotxe va ser un 600, el primer que vam tenir. Els 600 de la Carme i el Tomàs, els dos protagonistes de l'obra, li deien confit. Deixeu-me dir una cosa personal. El meu, amb matrícula Barcelona 388-191, comprat de segona o tercera o quarta mà, era la 600, perquè sempre anava plena de dones, no quatre, no. Sentia que hi havia vuit dones. Era de color vermell, era descapotable, i cada mes s'espatllava autènticament com una dona. Per això li dèiem 600. Records que ja et dic que molta gent del públic, generalment eren, el públic era gent gran, doncs teníem aquests records. I que cada espectador va reviure de la seva manera. I també ben plantejat pel que fa viure el dol. Com acceptar cada esdeveniment que ens canvia la vida i com conformar-nos amb la família que ens ha tocat cada un. Els germans, els pares, els hem d'acceptar tal com els tenim. Un bon combinat d'humor, nostàlgia, tendresa i molt bona part de dramatisme. Gent plorava en el públic, eh? Al centre de l'escenari, els 600. Un cotxe que era petit, però que hi havien tants sentiments, tantes xerrades, tantes esperances, tants projectes. Ai, si aquests petits cotxes poguessin parlar, quantes coses sabrien! El meu, sobretot. Un bon repartiment que cada actriu i actor resolen amb gran professionalitat, tendresa i respecte. Una proposta que podríem pensar que és de poques pretensions, però que toca la fibra. I a qualsevol espectador li pot agradar, encara que sigueu joves, eh? La gent jove també, perquè sempre hem sentit parlar d'aquests 600. I llavors els altres temes sobre la mort, sobre la família, doncs són sempre actuals, eh? Tant pot agradar a les persones que anem sovint a teatre com les que només hi van, per dir d'alguna manera, dos cops l'any.
O sigui, una comèdia d'aquestes per tots els públics, a més que parla, sí que és veritat que els 600 potser és un referent per una generació, però és veritat que els cotxes acostumen a marcar molt, hi ha objectes que acaben marcant molt, i no és el primer cotxe que es té normalment, o alguns això,
encara
són
més.
Objectes que acaben com marcant
molt. I aquella
molt.
Època que, ja parlo per mi, que les dones quasi que no conduïem, que tenir un primer cotxe era com una aventura, doncs encara et marca més, sí.
Molt bé, Elvira, doncs mira, hem tingut una de freda i una de calenta, diguem-ne, una mica de cada. T'esperem la setmana vinent.
Això mateix. Adéu-siau.
I així acabem el programa número 123. Ens retrobem la setmana vinent per continuar explicant-vos el dia a dia del Teatre Sabadell. A l'Amunt el Taló. Salut i teatre! Amunt el Taló.
Molt alta, vaig aconseguir escapar-me amb l'ajuda d'en Jim per fer el meu somni realitat. Els llums flotants vull veure, és el que més desitjo. Estic emocionada perquè ara els veuré volar. Qui no té un somni, qui no té un somni? El secret més protegit, el que ara us he compartit. Qui no té un somni, qui no té un somni? Aquell somni ideal que es pot fer realitat.
Molt bé, i ara tu, noi, què ens has de dir? Segur que també tens un somni.
No, no, jo passo.
Au, vinga!
El que jo més desitjo és ser bona persona i que em saludin les donzelles quan vaig passejant. També diner i riquesa és el que bé em vindria i una bella princesa ja posats a demanar. Qui no té un somni, qui no té un somni? El secret més protegit, el que ara us he compartit. Qui no té un somni, qui no té un somni? Ser més fort que tots els bàrbars del comtat.
Què? Què t'has cregut?
No, 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 no. Volia dir si tu tenies un somni.
Jo? Desitjo ser un artista o un gran col·leccionista.
Seré el millor cuiner i un bon pastís jo crearé.
Un gran contador d'històries o escriure unes memòries.
Jo un gran dissenyador i dins l'acord seré el millor.
Qui no té un somni, qui no té un somni?